Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Avui al Connectats coneixem un professor, escriptor, viatjant, parlant de diferents idiomes i gran lector que viu a Sabadell. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, doncs avui volem conèixer un personatge polièdric que el tenim visquent a la Creu Alta i nosaltres, que el Víctor Aldea, benvingut.
Ben trobat, bon dia. Bona tarda, vaja.
Bona tarda, bueno, o quan ens escoltin, quan ens perquè escoltin, ja saps que això ara de la ràdio ja és més màgia que abans. Eh? Parlant de màgia, escriptor per totes les edats?
Sí, bàsicament sí. Començo tenint llibres publicats per nens a partir de 6 anys fins a adults de 94.
Ara fa un parell d'anys que estàs a la Creu Alta, oi?
Ah, exacte.
Com va anar, sí, això?
Bueno, vaig anar a viure als Estats Units. Abans vivia, he viscut a Barcelona, després vivia a Cerdanyola. Vaig anar a treballar als Estats Units i quan vam tornar amb el meu marit vam decidir que, com que a casa teníem més de 7.000 llibres i no hi cabíem en un pis...
7.000
llibres! 7.000 llibres! I cada setmana en van arribant de nous. Doncs vam dir, no podem viure d'aquesta manera, així no es pot viure. I llavors vam començar a mirar cases. Vam mirar cases a Cerdanyola, no hi havia res que ens convencés. Vam venir cap aquí a Sabadell perquè ens agradava la ciutat. Vam tenir la sort de que vam trobar un lloc molt xulo, una casa molt guai, una casa anglesa doble, i cap aquí vam venir. I ara tenim una biblioteca amb 7.000 llibres...
I com es traslladen 7.000 llibres d'una casa a l'altra?
Amb un mal d'esquena horrorós. Amb un mal d'esquena horrorós, perquè, clar, tots els estalvis ens els havíem gastat amb la casa. Per tant, no podíem contractar ningú que ens desmuntés els llibres que teníem a casa i portar-los cap aquí.
No em diguis que també us els havíeu endut als Estats Units.
No, dels Estats Units vam portar 27 maletes de llibres.
27
maletes.
Com va anar aquesta experiència?
Va ser enriquidora per un costat i va ser molt complicada per un altre, perquè nosaltres els dos som professors. Vam demanar...
Quines matèries impartiu?
Anglès. Els dos fem classes d'anglès. Jo treballo a l'escola oficial d'idiomes i el meu marit és professor de secundària en un institut d'aquí Sabadell. I ens va sortir l'oportunitat d'anar com a professors visitants als Estats Units. Vam anar a Louisiana, a Baton Rouge, la capital, al costat de Nova Orleans, i vam estar-hi 3 anys. I intentar donar classes d'espanyol a nanos que no tenen cap mena d'interès per aprendre espanyol és complicat. Però bueno, vam pensar, va ser com una de trinxera, i després d'allò ja ens podem enfrontar a qualsevol cosa.
Déu-n'hi-do, no, per això, 3 anys. Vull dir, no va ser un tastet i dir marxem, no. Un altre i un altre curs.
Teníem molt clar que volíem esgotar el temps màxim que ens donaven, que eren 3 anys. I ens vam estar allà, doncs, del 2013 al 2016.
O sigui, clar, no vau pillar tot el liu aquest que va fer el Trump, no?
Quan vam tornar cap aquí, l'any següent ell va ser escollit president. Per tant, no ho vam veure.
Es veia el xup-xup, per això?
No, la gent... No es nosaltres on estàvem, a l'escola on estàvem, que era una escola de secundària, no es parlava ni de religió, ni de política, ni de literatura. Per tant, dius, bueno, doncs mira, no ens hi enganxarem els dits.
Això passa molt, no? A vegades que per les notícies et fas una idea d'un país i després quan vas a viure allà dius, escolta,
la gent no li donava gaire mena. Clar, ell no era president, per tant, no, la conversa no era un tema que no es tractava i no sortia. Però sí que és veritat que quan vius en un país, la percepció que tens quan vius allà o quan estàs fora i t'arriben les notícies, moltes vegades la informació que arriba, bueno, és esbiaixada o cadascú t'explica segons d'on ve la lluna, no?
D'on cau i tant.
Ah, exacte.
Escolta, a tu la literatura des de quan t'interessa?
De fet, és l'única cosa que m'ha interessat sempre. Per tant, de molt petit... Jo devia ser un nen molt pesat, pel que em diuen els meus pares, però molt pesat, perquè no callava. I després, perquè ja de molt petit, sortia de casa amb una bossa plena de còmics i llibres i llibrets i no sé què, i llibretes per escriure. Fos on fos, és igual. I era com... Bueno, i de fet, és l'única cosa que he fet de manera continuada tota la meva vida.
Però aquestes llibretes poden estar molt ben endreçades o poden ser caixes d'aquelles de dir, uf, ara trobar alguna cosa.
Jo això no ho vaig fer, però ma mare va tenir la santa gràcia de guardar tots els originals que corrien per casa. I ara, doncs, tinc... Potser de les primeres coses que vaig escriure, no, però quan tenia 10 o 11 anys, des de llavors que ho tinc tot guardat.
De fet, als 14 ja publiques alguna cosa, oi?
Als 14... Sí, vaig guanyar el Premi Sant Jordi, el Premi Sant Jordi infantil que hi havia, que donava la Generalitat, l'any 88, em sembla, o 87, i aquí vaig començar, bueno, vaig publicar el primer conte.
Clar, i aquí vas combinant escriure amb aquestes estades, perquè no només has estat als Estats Units, també has fet estades a altres països.
Vaig estar vivint, vaig viure... Quan vaig estudiar traducció i interpretació, la universitat em va enviar a Alemanya, vaig estar-hi 3 mesos.
A quin estat?
Vaig estar a Bonn.
A Bonn.
A Bonn, al costat de Colònia. Fa molts anys, això, i el meu alemany ja ha desaparegut completament, com aquell qui diu. I després també, quan era petit, vaig viure 2 anys a Mèxic.
Ostres, a quina part?
A DF, a la capital, sí, sí.
Però, clar, quants milions de persones.
Molts allà, milions, però clar, t'estic parlant de fa més de 40 anys, eh? Vull dir que fa molt de temps això i tinc poca memòria de...
Em balla el cap per això, que era un dels llocs més contaminats, em sembla,
sí,
urbans,
sí, sí,
del planeta.
Sí, més perillosos,
no?
I més el que vulguis, però bueno, clar, sent petit tampoc crec que te n'adonis gaire de tot plegat, oi?
I llavors, tu has anat escrivint, em deies al principi una mica allò per tothom, has fet coses de literatura infantil, juvenil, també adults...
Mm-hmm. De fet, la primera novel·la que vaig escriure per adults es va publicar el 2002 a Columna, va guanyar el premi La Primera Columna, que es diu Obanxí.
De què va?
Doncs mira, de fet, la novel·la comença en un plató de ràdio.
Epa!
Comença en un plató de ràdio, és un escriptor que publica la seva primera novel·la, i el dia de la inauguració, el dia que fan el vernissatge del llibre, la presentació, coneix una senyora i s'enamora completament i bojament d'aquesta senyora. I aquesta senyora no és ben bé una senyora. Tampoc és un senyor, és una entitat... que es diu Obanxí, i a partir d'aquí, doncs, la vida d'aquest senyor se li complica molt, però molt.
I després s'han d'escriure més coses.
Sí, 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 sí. Llavors vaig anar a viure als Estats Units, llavors abans d'això vam publicar un conte il·lustrat per la Cristina Los Santos, per nens petits, a partir de 5-6 anys, que era Els Caçadors de Bunyols, i llavors, quan vam tornar als Estats Units... vaig recuperar un dels personatges d'aquest conte amb la Cristina Los Santos, i llavors vam crear l'Estavet, que és un ratolí de camp, que estan, hi ha 2 llibres publicats per Cruïlla, El vaixell de vapor, i després...
Quin ratolí i el Quin bon amic, no?
Ah, exacte, l'Estavet Quin ratolí, que és el primer, i l'Estavet Quin bon amic, que és el segon. I de moment no n'hem fet, no ens n'han demanat més. Ja veurem què passarà. I a partir d'aquí, doncs, hem anat fent coses en Barca Nova, en Bromera. Ara acabem de publicar la primera novel·la en castellà, Algar, que és Un sueño para l'una, és la història d'una nena que es desperta un matí, se n'adona que ha perdut un somni i surt al carrer a buscar el somni. I, bueno, i el que troba, doncs, no és ben bé el que s'esperava, però bé. Bueno. I ara, què més? I al setembre d'aquest any publiquem també amb la Cristina Los Santos un àlbum il·lustrat que es diu Per què serveix un pet?
Un pet?
Un pet. Sortirà en català i en castellà, que és un àlbum il·lustrat una mica gamberro, però que ens ho hem passat molt bé fent-lo, i també sortirà, si tot va bé, la segona part d'Obanxí, també a finals d'any.
Molt bé. Déu-n'hi-do, no?
Bueno, sí, clar, la gent diu, és que publica... A veure, publicar tampoc he publicat tant, el que sí que és veritat és que escric cada dia. Llavors, clar, quan escrius cada dia, vulguis o no vulguis, al final, al cap de l'any... et surten molts originals, que n'hi ha que n'estàs més convençut que d'altres, i llavors hi ha la feina de l'agent literari que els ha de moure. Els ha de moure i ha de convèncer la gent que el que estan a punt de publicar és el millor, és el nou bestseller de la literatura catalana.
Què tal això de tenir agent literari?
Jo crec que és útil. És útil perquè, bàsicament, l'única cosa que has de fer tu és escriure. Clar, en el moment en què no tens agent literari i t'has de basquejar les editorials i tal, vol dir que has de marxar molt de temps trucant a les portes, intentant convèncer la gent, que et llegeixin, que et facin les valoracions que toca i tal. I, en canvi, amb un agent literari, si tens un bon tracte i tens una bona relació... tu els envies els originals, se'ls llegeixen bastant de pressa, i llavors et fan totes les... et donen l'opinió que tinguin, et diuen les coses que es podrien millorar, que sempre es pot millorar tot, evidentment, i bàsicament el que fas és treballar. I llavors la feina de la gent, doncs, ja és moure l'original i vendre'l.
Clar, però ell també ha de tenir una mica al cap la teva dimensió, no? No és el mateix dedicar-se a una exclusiva que tenir una altra feina i dir, bé, puc fer el que em demanes, però amb aquests terminis.
Clar, el que és evident és que, almenys amb literatura catalana, i bàsicament si et dediques molt al que és literatura infantil i juvenil, és molt difícil viure. És molt difícil viure, i evidentment jo, la majoria d'escriptors que conec que s'hi dediquen, tothom té una feina paral·lela, i la feina de literatura, la feina d'escriure, la feina de literat, o d'escriptor o escriptora, és un afegit, però no es pot viure d'això, és molt complicat. Hi ha molt poca gent que s'hi pugui dedicar 100%, per desgràcia.
Escolta, i per tu, què és una llibreria?
Per mi una llibreria és una de les millors opcions de vida que pots trobar quan estàs al mig del carrer. Jo, no hi ha manera d'anar pel carrer, veure una llibreria i no entrar-hi. És un vici. És un vici, i em passa una mica amb les llibreries com el que em passa a la biblioteca de casa, que tu hi entres, potser has tingut un dia horrorós, que dius, l'única cosa que vull fer és oblidar aquest llibre, aquest dia, entres a la biblioteca de casa o entres en una llibreria i es respira no sé què, que et tranquil·litza. Et tranquil·litza i dius... I ara me'n recordo el cap dels mals que tenia quan hi he entrat.
Escolta'm, Víctor, acabarem escoltant la de Shakespeare Sister, I Don't Care. Mm-hmm. Per què has triat aquesta cançó per acabar l'entrevista?
Doncs mira, és un grup britànico-nord-americà que es va crear a finals dels anys 80. Van fer uns quants vídeos així que eren molt impactants visualment. De fet, un dels vídeos que van fer va ser la llavor d'Ho Banxí. Vaig tenir la sort que vaig publicar el llibre, li vaig enviar el llibre a una de les cantants, va venir a Barcelona, i m'ha dit, va, coneixem-nos. I ens vam estar a casa, va venir a fer una sessió de DJ, em sembla que va ser el Rasmatàs, em va convidar al camerino i vam estar allà doncs, un parell d'hores parlant i va firmar tot el que vaig voler, em va respondre tot. Ens vam fer fotografies, va ser un dels dies més espectaculars de la meva vida.
Víctor Aldea, moltes gràcies per haver-me connectat.
Moltes gràcies per haver-me convidat.